Bon dia, passa un minut exactament de la una del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Falset, moment en què, com cada dissabte, obrim l'hora del vermut, un espai de tertúlia. El que passa és que, com ja vam fer la setmana passada i continuarem fent les properes setmanes, almenys la que ve, volem anar cap al camí de Santiago, perquè el nostre company i col·laborador Òscar Sánchez està realitzant aquest camí. La setmana passada ens explicava l'inici d'aquesta aventura i aquesta setmana, com no, li hem de demanar com li està anant aquesta continuació, aquest abandonar el territori català ja d'entrades passant per Aragó i ja cap a Terres de la Rioja i cap al Cantàbric. Òscar, com està anant això?
Bones. Doncs està anant bé, sota la pluja, però està anant bé. M'has enganxat aquí bastant mullat.
Bastant mullat?
Sí, sí, està plovent una mica. Estava aquí, estic aquí 2 quilòmetres d'arribar a Nájera ara mateix.
I com ha anat aquesta setmana? Perquè et vam deixar que havíem tingut algun petit problema, alguna estada de més quiet del previst. Suposo que la cosa evoluciona bé, entenem.
Sí, últimament millor, estem anant bastant sobre el previst i, bueno, no t'he de negar, les cames fan mal, perquè després de tants quilòmetres, doncs tu notes, però ja no intentes no fer cas, i ara ja que et trobes gent i vas xerrant, ja no te'n dones compte, i, bueno, se fa com una mica més a més. Però, bueno, no està sent gens fàcil, el que podríem dir.
Dius que vas xerrant, la setmana passada ja vam dir que que la sortida de Falset cap a Saragossa havia estat un trajecte bastant en solitari. Entenem pel que dius que ja t'has trobat algú en la teva mateixa situació.
El trajecte solitari va ser fins un dia abans d'arribar a Logroño, que em vaig trobar el primer peregrí, un home que també va sortir des de baix de la desembocadura de l'Ebre, però anava molt més a poc i tal, i ahir a Logroño i a l'alberg ja va ser, això ja és una altra cosa, canvia totalment, hi ha un munt de gent, i bueno, el camí és quasi com una rambla, vas trobant gent, i vas terrant, i va, bueno, superbé, molt guai, molt guai.
Estem a la meitat del camí ja?
D'aquí 2 dies, potser, bueno, crec que és per allà a prop de Burgos, la meitat del camí. Sí, sí, avui potser deu fer ja els 400 quilòmetres justos, o 400 i poc, i, bueno, queden només quasi 600.
Només.
Home, passar a Logroño ja era un gran què, era com una petita meta que tenia marcada, i moralment ja t'animava bastant sobrepassar a Logroño i entrar en camí francès, ja és una altra cosa. Ara a veure quan arribem a Burgos.
Dius que m'ha fet gràcia això de la petita fita dels 400 quilòmetres.
O sigui, no et pots ficar una fita, o sigui, no pots sortir mentalitzat de la fita a Santiago, d'arribar a Santiago, perquè la ment és negativa de per si, i veus que no arribes mai, i quan comences a pensar que no arribes mai, de que no, me queden 800 quilòmetres i això, és quan te desanimes i quan ho tiraries tot pel terra. Llavors, el que fas és anar-te posant fites, doncs, petites ciutats o ciutats grans, i dius, vinga, va, ara d'arribar aquí, queden tants quilòmetres. I, bueno, i així vas avançant. Ara, bueno, no, ho he de reconèixer, ja començo a pensar una mica, ja tinc ganes d'entrar a Galícia i arribar a Santiago, però, bueno.
Queda encara un trosset.
Queda un trosset, espero que es passi ràpid. Avui, per exemple, el tros que he fet avui, anant per l'Aragó, em sembla que és etern, i avui he fet 15 quilòmetres, que era lo de Logroño fins a Navarrete, que era el primer poble que entrava després de Logroño, i se m'ha passat superràpid, amb la gent i tal, i això és una altra cosa.
Deies que això semblava la Rambla, molta gent.
I més que no en trobaré. Molta tampoc, però clar, comparat amb que jo venia sol des de l'Aragó, que no havia trobat ningú, pues aquí ja he trobat gent cada 2 per 3 i te la vas creuant, i ara xarres, ja la donets, i d'on has sortit, i tot això, pues se fa com més o més. Ningú està tan boig com jo, però, bueno, de fet tothom m'ho pregunta, i m'ha preguntat molta gent, i és una cosa que em fa pensar, que tothom m'hi diu que si vaig fins a Santiago. Llavors no sé com prendre-m'ho, però bueno.
Sí, clar, però no és l'objectiu anar cap a Santiago.
Sí, sí, però la gent s'ho qüestiona. Saps? Volguem dir, si vas sortir de Falset tot el dia i ara avui estàs aquí, vols dir que arribaràs a Santiago? Vas fins a Santiago o et pararàs a Burgos o a Logroño? Jo no.
No, la idea és arribar.
Esperem arribar.
Una cosa que et volia comentar aquesta setmana, Òscar, és el tema de la companyia. Tu has comentat que tot el tram des de Falset fins a Saragossa i una miqueta més enllà, doncs l'has fet, diguéssim, en solitari. Però això d'en solitari, jo, permet-me-ho que ho poso una mica en dubte, perquè vas al blog que has obert i t'adones que allí hi ha molta gent i, a més, que el blog fins i tot ja ha arribat a un dels grans mitjans, com és RAC1, i que va ser blog de la setmana. Sol, no vas.
No, sol no va. Això jo ho vaig dir la setmana passada i ho torno a dir, i recalco moltíssim pues l'apoyo que tinc de tota la gent, tothom que dins el blog, els missatges, les trucades, els comentaris del blog. Pensa que quan anava, bueno, quan te trobes sol, quan estàs fet pols, obrir els comentaris del blog i llegir-te'ls, això, doncs t'anima bastant, t'anima moltíssim. I t'ajuda molt a tirar endavant. I ja estic, soc conscient de que no estic fent sol aquest camí, per sort. Estic molt agraït.
Doncs, Òscar, la setmana que ve hi tornarem, eh? A veure... On estaràs? On estaràs, aproximadament?
La setmana que ve, m'agradaria estar a prop de León.
Prop de León?
Sí, crec que sí. Però, bueno, ja veurem. Òscar... Canvia molt. Òscar, el camí... Diguem, m'està parlant algú?
Sí, el Miquel
Jardí. No, Òscar, sóc el Miquel Jardí.
Bones, Miquel.
Jo també sóc un caminant de muntanya, no tan animal com tu, perquè no puc, però... Escolta, quants dies durarà la travessa des de Falset a Santiago?
Quants dies durarà? La intenció era que durés un mes, però...
30 dies, sí.
Sí, però després, amb els imprevistos i tot, calculo uns 4 o 5 més. El ritme que vaig ara sortiria uns 34 dies o alguna cosa així. De totes maneres, estic anant amb precaució, per això del tema de les cames, que estan molt carregades. I tal com sóc jo, sé que si els últims 150 o 200 quilòmetres estic bé, intentarem escurçar això. Perquè també és com una mica la gràcia i clar, per tema vacances i això, hauré d'arribar. Jo sóc conscient de que el camí no s'ha de fer i has de gaudir el màxim i l'ideal és fer-ho amb la calma i no plantejar-te quin dia has arribat al lloc. Però clar, tenim un marge de dies i això, doncs sempre has de tindre en ment que tens fins tal dia com a molt i llavors has d'anar organitzant bastant bé. Uh-huh.
Però la feina saben que el repte, vols dir que en el cas que esperem que no arribi, que ens tens una miqueta, vols dir que no s'allargaria.
Sí, algo podríem arreglar. Algo podríem arreglar, però bueno, si no cal, no cal. Uh-huh.
Bueno, és que fer-la en 30 dies, aquest viatge, és un promig de 33 quilòmetres diaris, aproximadament,
no? Sí, 33-35 quilòmetres al dia. Hi ha dies de tot, o sigui, mínim, se podria dir que uns 20, 20 i algo, i el màxim, bueno, per exemple, l'altre dia em vaig fer 47.
Déu-n'hi-do.
I bueno, demà també toca una etapa d'uns 40 i llavors hi ha un altre dia, crec que el dia abans d'arribar a León també són 45, però bueno, com us dic, això durant el camí se va canviant o depèn de com te trobes i això.
El que passa és que la zona de Logroño-Burgos és molt més plana que la que vas fer.
No et pensis, eh? O sigui, tot l'Aragó és com un desert i és tot molt pla.
Sí,
sí. Jo de patir o de pensar quina pujada o això, o el desnivell, en cap moment. O sigui, inclús no, ho estic notant més ara, avui i ahir, que veig que estic per aquí dalt, que no els altres dies que vaig estar per l'Aragó.
Pues Òscar, ànimo i la setmana que ve parlem.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, doncs.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu.
Bueno, tenim l'Òscar en ruta. La setmana passada hi havia alguns dubtes i hi havia el mal de la gama, que semblava que l'aventura es posava en dubte, però com és l'amic Òscar ha tirat endavant i continua anant i ens ha parlat doncs, de quasi d'arribar a Terres Castellanes. Veurem la setmana vinent on estem amb l'Òscar Sánchez. Nosaltres tornem aquí, als estudis de Ràdio Falset. M'acompanya la Rosa Gueral, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Adolf Pellejar.
Hola, molt bon dia.
Anton Vidal.
Hola, bon dia.
El Fede Cortés.
Hola, bon dia.
I el Miquel Jardí.
Hola.
Bon dia a tots. I a la senyora...
Soc soleta avui. Estic soleta.
Com quasi sempre.
Sí, ja sé que de cara a la temporada vinent hauríem d'augmentar la presència femenina a la tertúlia. Ja prenc nota. Sí. Fins i tot des de la PSN ens estan demanant alguna cosa bastant complicada, però ja hi arribarem. Senyors, senyora, Ràdio Falset ha organitzat aquest matí a l'absis del castell de Falset una esmorzar col·loqui amb el nom i el priorat que ha volgut asseure en una mateixa taula representants polítics de la nostra comarca, com han sigut l'alcalde de Falset i el president del Consell Comarcal, el delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona, el senyor Xavier Sabater, un representant de la Cambra de Comerç, també un representant de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, i els han preguntat quin paper ha jugat la nostra comarca en aquesta denominació de Camp de Tarragona, que últimament ha estat tema, ha centrat l'atenció mediàtica degut a les picabaralles entre Reus i Tarragona, i aquí pues, anàvem passant. I tot i que algun dels ponents que s'ha sentat a la taula en aquesta emissora ha dit públicament que ara no tocava aquest tema, avui els hem assentat i els hem fet parlar d'això. Podran sentir un resum del que ha estat el proper dimarts i també ho podran sentir íntegrament el proper dijous dia 17 a les 8 del vespre i el diumenge dia 20 a les 11 del matí. I ara els hi porto aquesta pregunta en aquesta taula, quin paper hem jugat, i els hi avanço que una de les conclusions ha estat que de moment el Priorat de paper cap, per no dir inexistent. Com ho veuen? Pot obrir foc qualsevol.
Senyora, primer, ja que hem
No, estic completament d'acord amb l'acord que han arribat, perquè vull dir, això del Priorat és molt lluny a nivell de Tarragona, quan dius que vas al Priorat és com si diguessis que vas a la Patagònia. Vull dir, ara vas allà dalt, ara en què t'hora, ara de nit, ara de dia, vull dir, és una cosa, i la vius contínuament, però més coses que es fem i que belluguem, ara clar, jo m'imagino que això es durà acabar, però això que ha de ser el Priorat dins de la vegueria, no? Que quedarem al Camp de Tarragona.
Clar, administrativament ja ho som, del Camp de Tarragona.
Ja.
Però amb la vegueria se suposa que hauríem de tindre una miqueta més de veu.
Vegueria...
No sé si dir vot, però almenys una miqueta de veu. I la veritat, hi ha hagut bastants dubtes al voltant d'aquesta qüestió.
Per això, jo també tinc molts dubtes. Continueu.
En principi, el Priorat, des de, podem dir, una mica del boom del vi, es fa notar als llocs. És com una mena de reserva. Als Estats Units deuen tindre la reserva Apache, doncs llavors aquí hi ha una mena de reserva. Totes aquestes coses jo suposo que es van fent, és com el vi, que es van fent a poc, i a la llarga han de donar fruits. És a dir, al seu moment, quan hi hagi aquesta vegueria arreglada que diuen, bueno, doncs si són 10.000 persones, doncs són 10.000 persones que hauran de dir, 10 o 12.000 persones hauran de dir alguna cosa, vull dir.
La resta de tertulians que estan a l'expectativa.
Sí, jo volia dir que no ho sé, realment creieu que les necessitem, les vegueries?
Perquè
les necessitem?
Aquest és un altre debat.
Bueno, però clar, perquè realment les necessitem, perquè per eliminar les diputacions no cal crear vegueries. El territori pot quedar comarcalment tal com està muntat ara, perquè saps el que passa? Que amb les vegueries molta gent té por de perdre la identitat, com pot ser el cas del Priorat, no? Llavors sempre es parlarà d'una cosa que no es diu Priorat.
Jo, el cas de la província de Tarragona, el tema de vegueries, pues, una mica obeeix a la realitat, ja, perquè, o sigui, tot i no existir vegueries, ja la província ja es dividia en Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. La situació del Priorat, pues, és ben peculiar, no? O sigui, no cal buscar culpables. Estem en una situació en què una part de la comarca, pues, podrà tenir més tirada, doncs, cap al que és Terres de l'Ebre, una part de la comarca petita, doncs, té més tirada cap a, inclús al Camp de Lleida, i una altra part de la comarca, pues, té tirada cap al que és pròpiament dit el Camp de Tarragona. Quin paper jugat? Poc o nul, bàsicament. Però hi ha motius, doncs, que hi ha una situació històrica de comunicació, doncs, que fa difícil. Per això la Rosa comenta que avui en dia encara, quan dius que vas al Priorat, pues, se pensen que vas a la Patagònia, com has dit, no? I clar, no, la gent del Camp de Tarragona no coneix la realitat del Priorat, potser perquè no l'ha viscut, no? I llavors, o sigui, també hi ha la situació de que el Priorat és una comarca on el pes demogràfic és ben petit, amb poc pes demogràfic, poca cosa tens a dir, tampoc, no? O sigui, més com més gran és l'estructura, menys paraula.
En aquest sentit s'ha apuntat que, clar, la població del Priorat ben bé quasi és un barri de Tarragona. Segons una mica les distàncies, vindria a ser aquesta l'equivalència. Quin pes pot tindre?
I administrativament també és una situació difícil de gestionar, perquè, o sigui, amb conca hidrogràfica, pues, estem a la conca de l'Ebre, ja és una cosa típica dins del Camp de Tarragona. En tema de sanitat, pues, escolta, pues, l'Hospital de Mora és el pa de cada dia, i clar, vull dir, no tenim una... Efectivament no hi ha una adscripció directa cap al que és Camp de Tarragona.
El problema potser també estaríem amb... O sigui, una cosa és el que vulguem nosaltres com a prioritins, i l'altra cosa potser és el que volen la resta de ser potencial vegueria, no? En aquest sentit vull recordar unes declaracions que va fer l'alcalde de Tarragona, que va dir que el Priorat al Camp de Tarragona pràcticament no pintava res, no? I no sabia per què li havien posat, no? Tradicionalment, com a mínim la zona Falset sempre ha tingut tirada cap al Camp de Tarragona, no? Per relació. El que passa és que sembla que de manera misteriosa i de manera oculta, ens estan espenyant cap a les Terres de l'Ebre, no? En tema sanitat, sobretot. Hi ha uns acords que estan fets i no ens ho diuen.
Creixi de l'altre estem...
Sí, exacte. Llavors, una mica, nosaltres estem aquí al mig i suposo que són pocs i criden poc, a més, però ens posaran allí al final envoldant, no? En certa manera. Llavors, pintem o no pintem aquí? Bueno, depèn de si volem o no volem. L'únic punt que tenim a favor ara mateix, o el punt principal que tenim, és el vi, el tema del vi i tema del paisatge i turisme. Clar, això ho hem de fer valorar i ho hem de potenciar, que és l'únic que tenim, en el sentit de poder estirar. I llavors al final se tracta de la voluntat de la majoria, i suposo que segons la voluntat de la majoria se farà. Què és millor o què és pitjor? No ho sé, perquè de fet nosaltres, una mica el que deia l'Adolf, tenim relacions amb una banda i amb l'altra, i són relacions de fa molt temps, no? I tampoc podem trencar-ho tot i decidir alguna cosa així d'un dia per l'altre.
Bueno, amb això també hi ha hagut una comarca a Catalunya, una comarca molt petita, que ha fotut el crit al cel i se n'ha sortit amb la seva, com és la Vall d'Aran. La Vall d'Aran es va ficar contra totalment de la inclusió a la vegueria on l'havien de ficar. Ells volen conservar la seva independència, volen conservar el que és la Vall d'Aran i, bueno, han aconseguit ja un estatus especial.
Clar, jo ho veig diferent. O sigui, la situació de la Vall d'Aran és una situació amb una identitat pròpia ben marcada i com apuntava abans, no, crec que el priorat no és que hi estigui en contra de que la podés tenir, o sigui, però el que percebeixo jo de la realitat és que, ja ho he dit, o sigui, una part decanta cap al Camp de Tarragona, una part decanta cap a les Terres de l'Ebre, l'altra part decanta cap a Lleida, però no som una comarca on hi ha una identitat pròpia. O sigui, la Vall d'Aran, ningú es qüestionarà la capitalitat de la seva de Viella, i aquí a Falset hi ha gent que hi ha Falset al Priorat, hi haurà gent que dirà que a Falset me queda més lluny que Reus i jo vaig a Reus, i és legítim, no? Però o sigui, és la realitat que hi ha.
Bueno, recordeu els que esteu a casa que també podeu participar trucant al 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-0044 i 977-83-1135 per parlar d'aquest tema, del paper del priorat a la demarcació del Camp de Tarragona i a la futura vegueria del Camp de Tarragona, però també si voleu aportar altres temes que podem posar damunt d'aquí, podeu posar damunt de la taula també. Una afirmació que faig extensiva als tertulians aquí presents, si hi ha algun tema que en puguem parlar i que n'haguem de parlar, doncs m'agradaria que també el posessin aquí damunt. Senyor Vidal, fa que sí amb el cap?
Sí.
Hi ha alguna cosa?
Perdona, la pregunta que he fet abans la voldria tornar a fer als contertulis, aviam què opinen persona per persona, si ells creuen que realment és necessari crear les vegueries, tornar-les a crear com a l'època de la República. Què en pensen?
A veure, aquí el problema, si digui vegueria, si digui Consell Comarcal, o digui el que es digui, el problema és la multiplicitat d'administracions, i més en una època com la que estem, que se tracta de suprimir, no? Llavors aquí, en principi, les diputacions estan per damunt dels consells i la vegueria estarà entre els consells i les diputacions. Els consells canviarà la reglamentació, etc. Clar, tot això... el que estem augmentant és la burocràcia, com sempre. Estem augmentant les despeses.
Punt 1, totalment d'acord.
I per tant, a veure, hi hauria algú que dones un cop damunt de la taula i digues, a veure, ho farem d'aquesta manera o ho farem d'una altra. Però decidim-nos i reduïm, perquè el que no pot ser és anar augmentant les administracions. Va? Sobre el tema de si el priorat dins, una cosa que no he pensat de dir abans, seria molt important, perquè no acabés el priorat possiblement desmembrat entre diverses vegueries, que s'augmentés la cohesió com a comarca, que possiblement és un punt feble aquí, no? Ara mateix, el que dona més cohesió a la comarca, penso jo, continua sent el tema del vi. Les dos d'os és el que dona més cohesió ara mateix a la comarca i fins i tot estiraria una part de la ribera, per entendre'ns, no? I és important potenciar això. Això és molt important, perquè sense cohesió no podrem decidir res i podria arribar un moment determinat que la comarca es desmembrés, no? Apuntava també l'Alf, és un perill que pot existir també segons la tendència de cada zona.
Però fixa't que ja entrem en contradicció, o sigui, diem de cohesió, però ja tenim les deos partides amb dos, no? O sigui,
però això és un tema, diguem,
tècnic. Però
en realitat, el que s'ha aconseguit amb tindre dos deos al priorat és que tothom se senti emparat parlo d'allò, diguem, dins, dins la comarca, i per tant ningú se senti abandonat, no? De dir, oh, aquests són i jo no sóc, no? I jo crec que en certa manera el que he aconseguit crear l'altre D.O., la de Montsant, és aconseguir que tothom tingui un aixopluc, de qualitat, de prestigi, etcètera, etcètera, que d'altra manera potser no es tenia quan estàvem dins de...
Subsona Tarragona, sí.
No ho vull qüestionar, perquè potser les característiques d'un vi d'una D.O. o d'un vi d'un altre pues, és prou significatives com per a ser diferenciades, però tornem a estar amb aquesta contradicció, o sigui, de la bipolarització de les coses, no? O sigui, sigui per qüestions naturals, qüestions tècniques o pel que sigui, però no hi ha una unitat en aquesta comarca.
Sí, però jo crec que... amb aquest tema s'ha assumit una mica la normalitat, penso jo. Vull dir, si en un principi hi havia una certa competència...
Avui dia sí, avui dia s'ha assumit
una certa normalitat en el sentit de dir, bueno, hi ha una competència sana,
competitivitat
sana, com pot, sí. Però no hi ha una competència... no són enemics,
no hi ha sang.
Per entendre-nos. No hi ha sang ni fet.
Són fluxes. Per exemple, amb la qüestió dels focs, que doncs també se'n pot parlar, o inclús la setmana que ve se'n podrà parlar una mica més, també passa el mateix. Hi ha la zona d'Ulldemolins a Cornudella, doncs que té més tendència a tirar cap a Reus, i hi ha la zona doncs, de Falset, Gratallops, Serra, Pradell, que tenim, bueno, doncs estan disgregats, encara que en aquest cas doncs, el centre d'estudis sigui l'entitat que organitzi o coordini els focs a la comarca. Doncs,
focs de Sant Joan estem parlant.
Focs de Sant Joan, sí. Naturalment hi ha dos parts, i aquestes dues parts, com que és el flux natural, gairebé és home, no dic impossible, però trencaries estructures formades ja doncs, de la gent que hi viu i que a més està doncs, amb aquesta cosa. És important que hi hagi cohesió, és important que hi hagi diversitat, perquè d'aquesta manera doncs, fa doncs, que la gent doncs, estiguin doncs, per la feina i en aquest cas doncs, cadascú doncs, miri de treure uns productes millors o en aquest cas doncs, de poder doncs, competir dins amb aquest mercat i amb aquest cosa global que se'n diu i venga i dale, però doncs bueno, vull dir, tot està basat en els fluxos naturals, els fluxos naturals naturalment té molta més potència Tarragona o el tàndem Tarragona-Reus que no pas doncs els que estem a la reserva.
Un tàndem que van a vegades amb ritmes diferents, eh?
Tàndem
fins i tot es fiquen en alguna traveta.
Clar, és la mateixa competició, és el mateix que ens passa aquí internament, com aquell que diu, passa allà amb dues zones d'influència prou importants.
Però senyor Vidal, no em negarà que aquí el Priorat potser s'està portant més bé, i és el tema que comentava el Fede, de que s'ha arribat en un punt de competitivitat sana. No som el mateix, però sí, treballem més o menys cap al mateix sentit. A vegades Reus i Tarragona és allò de si et puc ficar un pal a la roda te'l fico, i si te'l puc ficar ben gran.
És més qüestió administrativa Reus i Tarragona que no pas aquesta zona d'aquí. Però bueno, vull dir, això naturalment hi ha una sèrie de gent doncs, que es dediquen a aquests afers i que doncs, se'n pot dir polítics o se'n pot dir administradors de nosaltres, el que sigui, però bueno, són aquests els que teòricament, agafant les veus de la gent de la terra, doncs són els que han de transportar i han de solucionar aquests problemes.
Senyor Vidal, volia plantejar un tema abans, però, i per tancar aquesta qüestió de vegueria, més que dir vegueria, si vegueria, no? Més que Priorat dins de la vegueria del Camp de Tarragona, una cosa és que vulguem estar i ser en aquesta vegueria, i l'altra és que ens deixin una miqueta de poder, si em permeten la simplificació. Troben que ens deixaran? Els demano una brevetat, perquè si no el senyor Vidal no voldrà plantejar el seu tema. Ens voldran deixar poder al Priorat?
Bé, La situació actual apunta a que cada cop menys, o sigui, és la intenció de la reforma electoral, no? O sigui, que pretén que cada persona tingui un vot. Aquí el que interessa és doncs, que cada realitat territorial pues, tingui una representació que no hagi de ser proporcional ni al nombre d'habitants, sinó que sigui una mica coherent amb el que és el repartiment del territori. Per això, o sigui, a mi, jo crec que la tendència, amb el que no vulgui que sigui així, és a tenir cada cop menys representativitat.
Jo crec que costarà també, però molt, eh? I crec que entre vegueries, consells comarcals, diputacions, que hi haurà un cacau impressionant. Perquè quan se van posar els consells comarcals havien de plegar ja les diputacions.
Sí. No només han plegat, sinó que continuen, exacte, i són els que tenen els calés.
Exacte, només han plegat, sinó que tenen els calés i els fan anar per allà on volen. O sigui que ara, si a més al mig s'hi ha de col·locar la vegueria, No sé pas com ho aclarirem tot això, eh? Vull dir, no sé si arribarem a pintar alguna cosa.
Pel que tinc entès, una part de la reforma és que els consells comarcals perdin pes polític i tinguin un caràcter més tècnic. Però també caldrà
això, veure com... Això és la idea, de tota manera. No, eh? Aviam, estem posant una altra administració, això que quedi clar. Mm-hmm. Per tant, aviam, els funcionaris que hi ha als consells s'hauran d'assumir entre vegueries, consells, etcètera. Vull dir, però no estem reduint, tampoc. Mm-hmm. Això que quedi clar. En tot cas, ampliem una mica, potser no serà gaire, però estem ampliant.
No, sí que s'ampliarà. Sí.
Tant, això és evident.
I llavors hi haurà més càrrecs polítics, etcètera, etcètera, etcètera. No? I llavors això és el que et fa dubtar de si serà efectiu o si realment serà una altra vegada posar una altra cosa per més pals a les rodes, etcètera, etcètera.
Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia.
Digui'm, espà.
Doncs mireu. Jo he fet 25 anys de recader. El meu pare i oncles van estar a la Singer. El meu avi va comprar tartar i mares pel priorat. I el priorat no mos han escoltat mai. Ara, amb tota la història que jo sé del priorat, el priorat és una de les comarques amb més cultura que hi ha a Catalunya. Han sortit persones molt clares i valentes, però no han tingut cap personalitat que hagi sapigut fer comarca. I és molt, molt sensible perquè doncs, no mos coneixen. Uh-huh. A mi, quan portava vida el priorat a Barcelona, hi havia gent que no sabia entendre el priorat i s'aventaven que venien vida el priorat. Uh-huh. I feien trampa, però en gros. Uh-huh. Ànimo, que la necessitem tots. Uh-huh.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Adéu.
Adéu.
Gaspar ha tornat a treure la qüestió de no ens coneixen i l'allunyament que sembla que hi hagi, però jo, senyor o senyora, recordo que de Falset a Tarragona estem actualment a 40-45 minuts.
I menys i tot.
No, menys, i tot.
Menys.
Jo mai he tirat per la via de velocitat moderada.
No, però velocitat moderada, mitja hora.
No, en les glorietes que han posat a l'entrada a Tarragona ara, potser es farà més...
Ella surt de per d'ell.
Això és
un avantatge.
Tan lluny no estem. Sembla com si encara anéssim per les curves.
Mira, hi ha una cosa molt clara. La gent no són emprenyadors, no els coneix tothom. És una cosa clara, això. És a dir, si la gent està a Palafenya i doncs, vol que el priorat doncs, surti endavant, doncs, hi haurà una sèrie de gent que ho tindran assumit, que ho estimaran, que ho sentiran i faran propaganda i ja està. I si la gent no té assumit doncs, això, doncs, en aquest cas no es farà propaganda i no se sabrà. No, bàsicament no. És això.
Bueno, però avui dia el priorat està molt, molt conegut, eh? No a nivell només de Catalunya, sinó a nivell mundial.
Jo pensava en la Fira del Vi i coi, algú deu saber on som. Sí. Perquè venen i
però no em negaràs que això és voluntat de la gent.
Sí.
Perquè si no hagués sigut voluntat de la gent de fer una fira, d'intentar tirar això endavant, de dir, escolta, potser hi ha una possibilitat de que puguem treure aquests productes i tal, en comptes d'anar doncs, a les fires d'aquí o d'allà, cony, fem-ne una i d'aquesta manera la gent que vingui aquí coneixerà el paisatge, coneixerà allà on es produeix aquest producte. Uh-huh. Això és la gent.
És que potser coneixen més la gent de lluny que no pas la gent que tenim a prop.
Podria ser, ser que es donés jo, que
exacte,
Barcelona mos coneixés més que el Camp de Tarragona. I això és un repte que hem d'aconseguir. El Camp de Tarragona és la segona concentració urbana de Catalunya. Per tant, tenim un pes aquí molt important que hem d'aprofitar per promocionar els nostres productes i els nostres serveis. I per tant, això sí que ho hem d'aprofitar. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt aquí, el Gaspar, que diu, tothom sap, el priorat, però dius, entès? Ah, això ja no ho sé. Llavors, és com un entrebanc. Això el priorat és curiós, no? Vull dir, tenim el nom, aprofitem-lo. Per tant, el que hem de fer és, una vegada tenim el nom, situem el mapa, fem vindre la gent, anem-nos a buscar, perquè evidentment tampoc vindran sols. Vull dir, que és una altra cosa. Vull dir, la gent anar a buscar s'ha d'estirar. Els comercials de màrqueting s'ha d'anar a buscar, s'ha d'estirar i s'ha de fer vindre. És el que ha aconseguit la fira. Bueno, fan falta moltes més accions perquè es produeixi això.
L'Adolf volia parlar fa 3 o 4 tons de paraula, però me l'han anat tallant.
Potser queda una mica fora de lloc, però bueno, el que volia dir jo és que la gent de la comarca, per la necessitat que hem tingut, pues, hem pogut comprovar que desplaçar-nos del priorat cap a la capital del Camp de Tarragona pues, són 30 minuts. la gent del Camp de Tarragona no ha tingut aquesta necessitat i encara tenen la creença de que és muntanyes endins i carreteretes i llavors pot ser un dels atractius del Vi del Priorat. M'ha vingut la idea ara, o sigui, però algú potser sí que pot ser atractiu, no? És a dir, jo veig, o tinc Vi del Priorat, d'aquell lloc que ningú sap on està i ningú hi ha anat, no? O sigui, tinc una exclusiva. Si el Priorat potser estigués més integrat, pues seria més quotidià i el vi ja no seria tan una cosa tan exclusiva, no? També, vull dir...
La reserva.
Com els indis.
Són realitats, vull dir.
Senyor Vidal, vostè fa una estona volia plantejar un tema...
Bueno, aviam, és el tema de, com a contratulià, doncs estic posat en unes circumstàncies, igual com pot estar doncs, el company Adolf, més que res doncs, posat en aquest tema, que és el que aquestes setmanes doncs, ja està gairebé a punt d'acabar, que és el tema de la consulta del dia 20. I aleshores, doncs, bueno, clar, el posto que anem, doncs, sempre aprofitem doncs, de fer una mica propaganda. Més que res que es coneixi, perquè igual hi ha gent doncs, que encara no sap de què va això i aleshores, doncs, bueno, simplement només era això, encetar aquest tema o, bueno, encetar o fer en toc, no?
La pregunta és òbvia, com està anant?
Bé, en principi, bueno, avui hi ha la segona tongada de votació anticipada, la primera tongada va ser el dijous de 7 a 9 del vespre i es van comptabilitzar 23 persones que van vindre a votar. Tot i amb això de que els mitjans que disposen en aquest cas Falset decedeix i ho sap més Rodolf perquè doncs és l'amo dels quartos doncs, ja sap que, bueno, que els mitjans són ínfims i aleshores doncs, ha de ser amb la col·laboració de tota la gent que bonament doncs, pot aportar el que sigui i que és el voluntariat, però doncs, bueno, en principi doncs, la propaganda doncs, s'ha pogut repartir una mica tard perquè doncs se n'ha entès, però tot i amb això, el dijous que es va fer el pregó i es va repartir uns fullets explicatius de tal com se podia votar, doncs 23 persones sembla que sigui un bon... És a dir, un resultat esperançador, en aquest cas, pels organitzadors.
Els fullets aquests que s'han ficat a les bústies, suposo que s'han ficat a tot el poble, doncs, no?
Sí, doncs, entre el...
perfectament, vull
entre
dir...
el dijous... i avui, abans de la consulta, s'acabarà perquè faltaven alguns llocs que doncs, bueno, es van acabar les còpies i per tant doncs, estem a la voluntat de la gent. Sí, no, home, aviam, la voluntat és de que a nivell organitzatiu, que és la nostra fita, és de que la gent participi. Llavors la gent pot votar sí, pot votar no, pot votar en blanc, pot fer el que vulgui, no? Però la nostra fita és que la gent participi, és a dir, d'una cosa que surt del poble, és a dir, d'una sèrie de gent que un dia ens vam trobar i vam dir, escolta, què? Mirem de fer aquesta aprovatura, aquesta mena d'acció democràtica aquí al poble, doncs vinga, anem aviam. Com resultarà? Depèn de la gent, que és el que deia abans, és a dir, si la gent doncs, té trempera, la gent té ganes i la gent no hi veu cap tabú ni cap història estranya al darrere, doncs, bueno, doncs endavant i bueno, democràticament doncs podran exercir el vot doncs del 16 en endavant sense cap mena de problema, simplement presentant un document que acrediti que aquella persona és veïna de Falset.
Si em permet, una qüestió, home, no li diré incòmoda, el fet que es voti als porxos de la quartera és perquè no han trobat cap més lloc?
Aviam, hi ha una finalitat, no una finalitat, o una cosa que totes les, teòricament, les coordinadores locals estem de que no implicar les institucions públiques. És a dir, no implicar les institucions públiques perquè, teòricament, les institucions públiques no poden donar suport, en aquest cas, amb una consulta explícita, no? Sí, que en aquest cas les institucions públiques poden donar suport a qualsevol entitat realment, doncs, legalment constituïda, perdó. I en aquest cas, doncs, bueno, doncs, aquí es va demanar suport al centre d'estudis. El centre d'estudis doncs, està en tot el que faci falta referent a la qüestió de legal, de demanar permisos, demanar coses, tot això. Se fa els porxos de l'Ajuntament, entre altres coses, perquè la idea és, si s'arriba a aconseguir en la plenitud aquesta idea, de que hi hagi un dia de diferents activitats a la plaça de la Quartera. Aleshores, com que estem al juny, permet fer una cosa doncs, més en un lloc obert que no pas tancat. Els porxos, si plou, ho tenim solventat. Ho fem els porxos de l'Ajuntament perquè doncs, no deixa de ser una cosa representativa. Al cap és la casa del poble. El que és el local doncs, no és massa adient per poder fer o per poder desenvolupar una consulta, però sí perfectament doncs, per poder-ho fer als porxos de l'Ajuntament. I en aquest cas doncs, bueno, hi ha raons tècniques, com pot ser doncs, zona wifi, perquè doncs, s'utilitza l'ordenador per fer la votació i potser és el lloc una mica més cèntric del poble, etc.
Hi ha ganes? No tens si hi ha ganes al carrer? Els hi ha arribat... A vostè l'aturen per preguntar-li això? Per preguntar-li
hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot, hi ha gent que m'atura, hi ha gent que els aturo. És a dir, tot depèn de la trempera. És a dir, ahir vam tenir reunió i la base és que el personal, doncs, els que estem amb l'organització i donant un cop de mà doncs, amb tot aquest afer que no deixa de ser burocràtic o d'administració, vull dir, hem de tenir trempera i ganes doncs, per fer creure als altres doncs, que realment doncs, que bueno, que val la pena, vull dir, en aquest cas, vull dir, no passa res per anar a votar i doncs, bueno, pots exercir un dret normal i corrent per decidir una cosa. Hi ha un centre de gent que diu doncs, que com que això no és vinculant, per tant a mi no m'implica i jo no perdo el temps. Bueno, tothom és democràticament loable de fer el que sigui, però bueno, doncs si hi ha una gent doncs, que vol disfrutar anar a votar per una cosa doncs, que el dia de demà doncs, pot ser vinculant o no pot ser vinculant, doncs endavant.
Jo voldria afegir, ja que he dit el tema del sentit d'anar a votar o no anar a votar, voldria afegir un argument, no? I per a que la gent pugui vagi a votar i és el fet de que si realment hi ha tant desencís de la gent cap a la política que tot, quan hi ha eleccions oficials pues, sempre s'ha de lamentar l'abstenció i la baixa participació. Aquesta és una oportunitat perquè la gent demostri que realment és així, o sigui que realment quan s'ha fet una consulta que surt de la iniciativa pròpia de ciutadana no té cap mena de vinculació o no servirà per a res, és moment de demostrar a la gent que sí, que la gent pugui demostrar que sí que es vol bellugar però que no està d'acord pues, amb els postulats dels polítics, no? I realment que quan s'ha de bellugar per algo que no, sigui per votar que sí, sigui per votar que no, no? Però quan s'hagi de bellugar per algo que no té cap mena de transcendència, pues que pugui demostrar que realment la gent està animada, perquè si aquí hi ha baixa participació pot semblar que realment la gent pues, estigui instaurada dins d'una mena de comoditat que tant ja estigui bé tot i com que no serveix per a res pues ja tampoc anirà a votar, no? Mhm.
Bueno, veurem com va aquesta votació.
Sí, no, esperem doncs, que la cosa funcioni i llavors doncs, el dia 17 aprofitem que hi ha un acte de Sant Pere de Torrelló, em sembla que és l'alcalde, que ve a fer una conferència a l'Ajuntament el dia 17 a les 9 del vespre, acabat de tancar el col·legi, bueno, el col·legi de la mesa en aquest cas de 7 a 9, i doncs el dissabte que ve em sembla que doncs, també ve un no sé, això, un observador internacional que també farà una conferència a les 12 del migdia a l'Ajuntament i en aquest cas doncs, em sembla que té previst vindre a la tertúlia per poder doncs, bueno, explicar doncs, potser l'experiència i què hi pot haver d'això. És una cosa important, em sembla que doncs,
aquestes consultes encara que no siguin vinculants però el simple fet de que la gent pugui donar l'opinió, crec que molta gent que se'n dona compte que és molt important.
I tant.
I encara que no sigui vinculant, això pot propiciar allò de adéu a Espanya dintre d'uns anys, perquè això immediat no...
Sí, no, amb això que dius, és a dir, hi ha dos sectors, un que diu adéu a Espanya i l'altre que diu Espanya com a estat confederal. Perquè, esclar, sí. La votació que teòricament has de contestar sí o no, no deixa...
Planteja la independència.
Sí, la independència, però no una independència clara doncs, de separació de l'estat espanyol, diu dins integrada dins de la Unió Europea. Sí. Llavors, doncs, clar, és a dir, hi ha gent que ho interpreta d'una manera i gent que ho interpreta d'una altra. Llavors, aquí nosaltres no hi entrem. Nosaltres el que volem és que doncs, bueno, la gent disfruti d'un acte i doncs, que participi perquè estigui avesada amb altres coses doncs, que es poguessin fer en aquest aspecte i segur que el dia 21, per la part nostra, o quan s'acabi totes les consultes, que em sembla que se'n va cap a l'11 d'abril del 2011, quan ho faigui, em sembla que és Barcelona, que és l'últim reducte que ha de fer, doncs, aquesta consulta, doncs llavors no hi ha cap dubte de que tots els partits, a més, estan prenent nota per a veure com els pot afavorir. I l'avantatge d'això és de que no hi ha cap partit, en aquest cas, jo parlem per Falset decideix, no hi ha cap partit al darrere, ni que teòricament, explícitament doni suport, ni que doncs, digui doncs, que pot... pot apadrinar, com aquell que diu, aquest grup de gent que espontàniament doncs, van sortir ara fa un parell de mesos.
El que està clar és que les eleccions de la tardor, tot aquest moviment, tota sempre. Aquesta estongada des de les votacions...
No hi ha dubte que en algun treure profit.
Jo no sé si treure profit, però jo fins i tot faria una altra lectura. Faria la lectura de és que no ho podran evitar. Tant si estan a favor com si estan en contra, com si els és igual, hauran és una cosa que està allí. I hauran de dir, pues jo això sí o no, o mira, m'és igual.
Clar.
No caldrà esperar el 2011.
Exacte, és una cosa que està allà. I no l'han de veure, vull dir, no...
És que està allà.
El fet és fet. És
políticament
dir...
afectarà.
Per què serveix? Doncs, bueno, en altres molts serveis, doncs, i suposo que la gent doncs, que democràticament vol opinar doncs, que està a favor o en contra, o no hi vol anar, o el que sigui, doncs, bueno, doncs, un exercici més democràtic, simplement.
Fede, volies apuntar?
Sí, jo volia... una cosa que em sembla molt important, que és el que has dit, que es pot votar a partir dels 16 anys. Mm-hmm. És una cosa que s'ha de recordar, perquè mm-hmm. crec que és important això, que a partir dels 16 anys se pot votar, i crec que doncs, bueno, hi ha molta gent a partir dels 16 anys que els hi farà molta il·lusió poder clar, participar clar. En una consulta.
Simplement vale? Participació, clar.
Exacte. Segon, la pregunta, el redactat exacte de la pregunta, podries dir que la gent no tingués clara? O si no tens aquí, bueno, és igual, si no tens aquí, és igual.
És igual, l'he repetit moltes vegades i ara, doncs, tinc quasi, però... Aviam, és, del que es tracta és de que la gent vulgui una Catalunya que pugui decidir dins de la comunitat europea, bàsicament és això.
Estaríeu d'acord en que sí. Catalunya formés part com a estat independent dins de la Unió comunitat europea. Europea? Ho dic de memòria, no és literal.
No passa pel filtre de Madrid.
Sí. No, jo em refereixo, en aquest cas, que veiem, la pregunta aquesta és una pregunta, diguem, sossegada, sí. No és cap d'això. I llavors és molt important el sentit d'entendre que això és una consulta. Llavors la gent ha de dir què en pensa, sí o no, o abstindre's. I no hi ha cap altre problema. I no s'està plantejant aquí cap altra cosa.
No hi ha res més.
Això és molt important. Recalcar això, vale? Perquè la gent se pensa que estem fent una cosa en concret i realment és dir, escolti, no, vostè decideix si vostè voti el que vulgui i punt, i ningú sabrà el que ha votat i s'ha acabat. Vale?
Exactament.
Ja està. Del que es tracta és que participi, perquè se tracta d'obtindre l'opinió real que té el poble, no?
És més, la importància que té això, i ja ho has apuntat tu molt bé, Fede, era el fet de que la gent pugui dir què pensa, val? Perquè la gent, com que no té cap vinculació, la gent pot dir què pensa.
Més lliure.
L'altre, si això tingués una vinculació o hagués de ser determinant, potser hi hauria molta gent que li agradaria que fos que sí, però pel que sigui, per reminiscències històriques del record o per altres motius, tot i que pensés que li agradaria que fos que sí, cregués que això no, mm-hmm. no té massa viabilitat i que mm-hmm. pot portar molts problemes i se decantés cap a votar cap a un altre sentit.
Tenim la segona tocada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc el Jordi Castelló.
Hola, senyor Castelló, digui'm.
A veure, és que el FEDEF havia fet la pregunta. Quina és la pregunta de la consulta?
Si té una butlleta davant, li agraïm molt.
Doncs te la dic.
Digui.
La pregunta de la consulta sobre la independència és la següent. Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea? Llavors aquí s'ha de contestar sí o no. Aquesta és la pregunta.
D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Castelló, per resoldre aquest dubte que havíem generat aquí a l'estudi de Ràdio Falset.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Bueno. Sí.
Jo el que apuntaria, si em permeteu, és una cosa. A part d'això, hi ha un avantatge amb aquest tipus de consulta que fem, de que hi ha una sèrie de fedataris, és a dir, el que en les eleccions legalment constituïdes se podrien dir doncs, notaris, que doncs, si tu estàs interessat doncs, de que ningú vulgui saber si vas a votar o no vas a votar, o tens problemes de mobilitat i estàs a casa, no pots sortir, etc, etc, hi ha un telèfon amb aquests documents que s'han repartit, un telèfon, trucant amb aquest telèfon, surt una persona, tu dones el nom i l'adreça, i hi ha uns fedataris, unes fedatàries, que en aquest cas doncs, van amb aquesta persona i pot votar totalment secret i ningú se n'entera. Dic això perquè potser és una modalitat diferent. Aviam, les altres, nosaltres en aquest cas no podem utilitzar el correu perquè doncs, no hi ha manera de poder-ho fer. I a nivell notari, doncs, esclar, això, quan parlem de notaris doncs, estem parlant d'uns quants diners, no? Per tant, doncs, hi ha aquesta mena de modalitat, més aviat doncs, de Vox Populi, de que, doncs, bueno, que la gent, doncs, en aquest cas, doncs, bueno, jo no vull que se n'enteni ningú si ha votat o no, doncs, bueno, entre altres coses perquè no s'agafen els noms. Teòricament, a l'hora de votar, no podem tindre accés al padró d'habitants i, per tant, l'únic que s'agafa del DNI és el número número d'identificació
perquè
no hi hagi aquest d'això, no? I en aquest cas doncs, això es passa a l'ordenador i el dia 20 una vegada s'acaba l'escrutini i comprovat els vots i tot això doncs tot això es fa foradís, desapareix tota la documentació i en aquest cas doncs no, vull dir que no queda constància perquè és una de les fites de que en aquest cas doncs, no ha de quedar res d'això.
Senyora, entrem en els darrers 12 minuts d'aquest programa. No puc deixar que surtin d'aquest estudi sense que em comentin una mica la vaga del passat dimarts. Es dona una circumstància que crec, si no m'equivoco, que cap de vostès és funcionari. Per tant, m'agradaria que...
Hi ha una exfuncionària.
Sí, jo soc exfuncionària jubilada.
Doncs m'agradaria que em diguessin com ho vam veure la vaga del passat dimarts. I sobretot tenint en compte aquest seguiment amb uns números tan estranys. El govern hi ha un 11%, mentre que els sindicats tenen un 75%. La veritat, una distància espectacular.
I els altres amb un 12%.
He fet la meva interpretació perquè estic tots contents.
I uns i els altres, no?
No, o sigui... segons el govern el 10% no va anar a treballar, per tant no cobrarà. Segons els sindicats ha sigut el 70% el que ha fet vaga, però com que el govern no ho reconeix, aquests encara podran cobrar el sou d'aquell dia, no?
això estaria bé.
ja li explicaré.
Això estaria bé.
Senyor Vidal, la seva visió de la vaga de funcionariat.
La meva visió és de que doncs, bueno, quan un li retallen el que pot disfrutar i el que creu que legalment és seu, doncs llavors protesta i en aquest cas doncs, és simplement això. Coses que es poden treure d'aquí, bé, doncs si fins ara doncs, això era Hollywood, doncs ara doncs, no ho podrà ser. Per què? Doncs perquè hem vist que aquest sistema de funcionament no acaba d'anar bé.
No funciona.
Què vol dir això? Això vol dir doncs, que bueno, doncs, la gent que depèn del govern, entre cometes, que en aquest cas doncs, són els funcionaris, els treballadors de la primera empresa de l'Estat, doncs seran els primers a rebre. Per què? Doncs perquè sembla ser unitelar, és a dir, d'una banda, en aquest cas doncs, se'ls ha dit doncs, que hi haurà retallada i ja està. I doncs és normal doncs que es protesti. Si està bé o no està bé, bé, si retallen dels que més tenen, ja està bé. Ara, si van retallant dels funcionaris mínims, llavors, clar, això no acaba de quallar, perquè aquesta mena de cosa que es diu, doncs, bueno, és que per tots iguals, és clar, per tots iguals, a partir d'unes dades, perquè si són totes les dades iguals, que cobri 200 euros o 150 euros i que retallen un, no és el mateix que un que cobri 10.000 i ni retallen encara que sigui la part proporcional. Entens? Per tant...
No, van dir que farien unes tables de valor, sí. No?
Entre el 5 i el 7%. Potser una mica menys del...
No, o sigui, els sous més baixos me sembla que no arriben a l'1%.
No arriben a l'1%.
Els més baixos Van dir que no els tocarien.
I uns més baixos, què consideren més
baixos? Parlem de funcionaris.
Què és baix?
Hi ha funcionaris que cobren menys de 1.000 euros, eh?
Sí, i tant.
Més de què?
Menys de 1.000 euros.
Bueno,
sí.
I tant que n'hi ha.
No, és el que he dit jo.
Els de l'última fornada.
Ja se consideren jubilats, també.
No, no, i de fornades passades, eh?
La meitat de la població treballadora espanyola cobra sobre els 1.000 euros.
Exacte.
O menys.
Sobre els 1.000
euros. El que passa és que...
Jo crec que aquí tenim tendència a barrejar coses, no? O sigui, perquè funcionaris, doncs ja tots tenim una idea del que és el funcionari i a molta gent no li agrada ja la condició de funcionari. Tot i que molta gent voldria ser-ho i no pot ser-ho, no? O sigui, perquè tampoc no s'ha decidit a donar el pas de passar un procés d'oposicions o ho ha aprovat i no li ha sortit bé, no? Però... Clar, hi ha hagut moltes empreses que aquesta retallada pues, ja han hagut de pactar amb els seus treballadors i aquí hi ha hagut un silenci i un... O sigui, no ha transcendit perquè o sigui, ha sigut l'empresari amb els treballadors els que s'han posat d'acord, vull dir, forçats per la situació, és a dir, senyors, aquí o fem això o hem de tancar l'empresa, no? I, clar, hem d'entendre també que els funcionaris pues, no tots són iguals, vull dir, hi haurà persones, suposo que seran comptades, que s'aprofiten de la seva condició de funcionaris per gaudir o per aprofitar-se de tenir baixes quan no, realment no les haurien de tenir, però jo vull confiar que la gran majoria de funcionaris són gent que fan la seva feina i que realment doncs, o sigui, fan que tinguem la qualitat de benestar que podem tenir, no? Gràcies al seu treball. I a mi em sap greu que a aquesta gent se li toqui el sou. I em sap més greu encara quan el fet de tocar-lo el sou amb aquesta gent, com podria ser a tots els ciutadans, no soluciona el problema que tenim de base. O sigui, la metàfora que podem fer és que estem en una casa amb aquells pilars de la casa no sustenten la casa i el que anem a fer pues, és alliberar pes de dalt de la casa perquè doncs, els pilars continuen aguantant, però els pilars continuen sent igual de febles que eren. No? Llavors, o sigui... És una situació bastant traumàtica i a sobre és una situació que no soluciona el problema que tenim en aquest país.
A més, aquesta setmana també rebíem la notícia de la reforma laboral, no hi ha hagut acord entre els agents socials i el govern aprovarà, el govern espanyol aprovarà aquesta reforma per decret, que s'entén que no farà content a ningú, ni als empresaris ni als sindicats.
Evidentment. Una reforma laboral que no participen totes les parts, evidentment,
sí que han participat,
sí, era un gran problema.
Però no s'han posat d'acord.
Sí, participat...
Amb una reforma sempre has d'arribar a un acord. Vull dir...
Sí, però moltes vegades no s'arriba a un acord.
Arriba sempre amb un acord de mínim, si no, no reforma, bueno, perquè si no, sempre estarà barallant.
Només el que miri és el Tribunal Constitucional s'hi fica d'acord.
Aquest és un altre gran tema.
Aquest és un altre problema. El que està clar és que la situació és greu, molt greu, embalat durant molts anys, vale? I ara pues,
a córrer,
no? Llavors, clar, la reforma laboral ara com que bueno, si no ens posem d'acord la fem nosaltres directament, no? Vale?
Clar,
però,
clar, és així
això ens porta també a un tomb de la societat cap a una banda més dretana, no? Perquè, a veure, qui ho paga primer? Els treballadors, com sempre, és la solució més fàcil i més ràpida, vull dir, això està claríssim, no? Però clar, això ens portarà a reduccions de drets de treballadors que s'havien aconseguit fins ara i que ara es reduiran. I suposo que és com tot, n'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, no? Però ara ho pagarà tothom. La situació és difícil, és molt difícil, crec jo. I veurem moltes més retallades i molt més crues. Vull dir que la vaga de l'altre dia és la primera, però crec que vindran...
Creu que s'arribarà a la vaga general?
Home, suposo que si no hi ha un acord i això sembla que no estigui massa...
D'acord, no n'hi ha.
Massa d'allò, doncs llavors hi haurà vaga general, doncs bueno, què es aconsegueix amb això? Doncs bueno, doncs, primera, doncs problemes entre les empreses, treballadors, entre tot, no? I en acabat, doncs bueno, doncs sembla ser que la millor pot ser solventant aquests problemes que sorgeixen arrel de la vaga, doncs potser es podran arreglar altres coses. És a dir, una cosa absurda. És a dir, si fem una vaga per d'allò, perquè el govern en aquest cas doncs, diu doncs, bueno, això s'ha de fer així i en aquest cas doncs, no hi ha cap més alternativa, doncs, bueno, per molta vaga que sigui, per molta vaga que hi hagi, continuaran amb la seva perquè són els que estan governant i teòricament són els que diuen així. Quan ho veuran? Bueno, doncs, segons com vagi la situació, al cap de dos dies, eleccions, i el personal doncs, que no ha funcionat doncs, haurà de donar comptes, i si surten bé, i si no, doncs, esperar que surtin. Però o una gent que ho pugui fer més
govern,
bé.
Un proper govern tirarà en el mateix sentit, perquè no pot canviar.
Clar, no.
No té, no té
no,
altre
no hi ha alternativa. No té dona la sensació que no hi ha alternativa.
Suposo que el problema general de, que indigna més a la gent és que s'havia de començar a donar exemple per continuar prenent les mesures, no? I d'exemple no s'han donat. I ara comencen a dir, bueno, ara donem algun exemple, no? Però clar, no s'han donat exemple. No, quan surt,
l'exemple és raó dels
quan
altres.
Quan surt publicat el sou de... Ara que es fusionen les caixes. Vale? Sí. Aquest cobrava tant i va tindre els beneficis de tant. A veure, les caixes... fins ara, tenen uns beneficis astronòmics.
Sí.
Les caixes podien participar reduint... Les caixes no reparteixen beneficis. Sempre es va acumulant, vale? Acumulen patrimoni.
I el tema de l'obra social.
I per tant,
social,
sí, bueno, però per tant, aviam, una mesura molt fàcil era dir, escolti, què cobra vostè? 10 euros per mantenir la llibreta? Doncs pues aquest any a tots els clients li perdono, perquè és un any difícil, per exemple. Aviam, són mesures senzilles que ningú els hi ha demanat. I com que no ningú els hi ha demanat, no els han fet. I per no, tant, però... ara fa riure que digui, oh, aquest senyor cobrava tant i ara com que mos fusionem, el president cobrarà més perquè,
clar, clar,
que... clar, dius, home, doncs mira, que bonic, no? I la gent està indignada, i és normal. De mateixa manera que els polítics haurien de reduir sous, els polítics han de cobrar, això està més clar que l'aigua. Però aviam, hi ha una sèrie de coses que van afegides, vale? Hi ha una sèrie de dietes, una sèrie de prebendes, una sèrie de coses que s'han de reduir, i una sèrie de gent que sobra, assessors, etc, etc, i tot això no en toca en res. No en toca res, ara estan parlant de reduir ministeris. Si ara podem reduir ministeris, un se pot preguntar, i fins ara per què tenien?
Sí, sí.
Potser la qüestió... la mare dels altres d'això és que, com sempre, paga el pato la base de la societat.
Que va a peu.
Però els autèntics responsables d'aquest desmadre que hi ha hagut econòmic, no a Espanya, sinó a tota Europa i als Estats Units, aquests ningú paga res. I molts d'aquests culpables són... els bancs centrals.
Aquests l'únic que tindran és menys beneficis.
Els sí. Bancs centrals... Los
però no perdran, eh?
Els bancs centrals de no controlar el que havien de controlar, eh? I llavors, a part dels bancs centrals, les caixes dels bancs de cada país. Perquè van fer autèntiques bestieses amb les hipoteques. I això, sí, una sí. Persona que té un títol d'economia amb dos dits de front, ja ho veu que allò fotrà a petar per un lloc o altre. Llavors, clar, tornem a ser el mateix. Qui ha de pagar? El treballador. I clar, quan la gent perd la fe amb la política, perd la fe amb tot, perquè ja diu, és que cada vegada que hi ha una crisi, els anys 70 la crisi del petroli, el mateix. Ara, en quant a el que diu dels funcionaris, clar, si tothom s'ha de prendre els cinturons, funcionaris també, com tothom. Ara, el que s'ha de fer és una taula de valors, no se li pot descomptar el mateix el que guanya 1.000 euros que el que guanya... Clar. Perquè, ojo, que hi ha funcionaris que guanyen molts diners també, eh?
Aquest tema en continuarem parlant perquè em penso que la situació sí. Durarà una mica. Nosaltres ens tira el temps al damunt. Tenim un minut abans no entre el nostre company Jordi Perelló amb la crònica esportiva. Com no agrair, com sempre, la Rosa Gairal, la Dos Pellejà, l'Anton Vidal, el Fede Cortés i el Miquel Tardí, la seva presència aquí. També, com no, el Gaspar, el nostre cinquè tertulià, i el Jordi Castelló, que algunes vegades doncs, el tenim aquí a l'estudi, però avui ho ha fet per via telefònica. També agrair al Toni Escoda, que ha estat a l'altra banda. Recordar-los això, que aquest tema, aquest esmorzar que hem celebrat, aquest i el Priorat què, que emetrem el proper dijous a les 8 del vespre i diumenge dia 20 a les 11 del matí. També dimarts en tindran la seva part informativa amb Alfonso Reig als butlletins. I la setmana passada, i acabem amb això, els dèiem de que podran votar els espais que els hi agraden més d'aquesta temporada de Ràdio Falset. La setmana vinent els expliquem com. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Adeu.